Molt bona tarda, benvinguts a aquest debat jove especial eleccions municipals 2019, un debat organitzat doncs, per Vinyet Media i Ràdio Vinyet amb la intenció d'apropar la política municipal als joves de la vila. Un debat que esperem que sigui decisiu per acabar de reflexionar sobre les polítiques de joventut que proposen les diferents formacions polítiques. Per aquest motiu, doncs, se'ls va demanar als membres participants del debat que els seus representants, els representants de les formacions polítiques, tinguessin entre 18 i 25 anys i que, a més, estiguessin a les llistes de la formació.
Tot això, hi ha tres formacions, la de Nou Horitzó, la de Ciutadans i la dels Comuns Verds, que ens porten representants que superen els 25 anys, ja que no tenien cap menor de 25 a les seves llistes. Així doncs, els presentem. Alberto Martínez, 23 anys, número 15 del Partit Popular de Sitges. Nadia Viana, 25 anys, número 4 de Sitges Grup Independent. Òscar Zambrana, 28 anys, número 6 dels Comuns Verds de Sitges. Sergi Pomares, 27 anys, número 6 de Ciutadans Sitges. Josep Van Gorkom, 23 anys, número 11 de Junts per Sitges. Martí Sáez, 21 anys, membre del Jovent Republicà i número 10 d'Esquerra Republicana de Sitges. Xan Urià, 21 anys, número 22 del Partit Socialista de Sitges. Adrià Enríquez, també 21 anys, número 23 de Guanyem Sitges. Ariadna Fons, 26 anys, número 3 de Nou Horitzó. Daniel Brinyez, 23 anys, número 4 de Solucions. I Maria Fernández, 19 anys, número 12 del Margalló. Cal mencionar que el Partit Europeista de Sitges i Podemos han estat convidats, però han decidit no assistir-hi per X motius, que pot ser els anys dels seus candidats.
El format del debat estarà dividit en tres blocs. El primer és un dels temes que més preocupa i és el de l'habitatge pels joves. Bé, l'ordre de les intervencions l'hem sortejat a les 7, una mitja hora abans de començar, i ha quedat així. Començarà Guanyem Sitges, seguit de Comuns Verds de Sitges, Junts per Sitges, Esquerra Republicana, El Margalló, Ciutadans, PSC, Nou Horitzó, Sitges Grup Independent, Partit Popular i, per últim, Solucions. Així doncs, comencem el primer bloc, l'habitatge pels joves de la vila, un dels temes doncs, que més preocupa la ciutadania, com hem dit, sobretot per l'elevat cost econòmic que pot suposar un lloguer per un noi o una noia que vol començar a viure sol i que al mateix temps compta que pot comportar la fugida del jovent sitgetà amb tot el que pot comportar per la vila de Sitges en un futur. Així doncs, Guanyem Sitges, Adrià Enríquez.
Bé, hola, bona tarda. Bé, primer de tot agrair la presència i el convit en el debat, en aquest debat realment protagonitzat pels joves en una iniciativa de Vinyet Media realment que demostra que el jovent realment té la capacitat d'autogestionar-se quan més ho necessita. En tema d'habitatge, bé, l'habitatge, tots estarem d'acord, és una de les principals problemàtiques de Sitges. De fet, és una problemàtica global, però la inacció del govern municipal en els últims anys ha agreujat el problema. Les joves, amb el nostre baix nivell de recursos i a causa dels preus abusius del lloguer d'habitatge, estem condemnats a, normalment, l'èxode del municipi. Això realment ens preocupa bastant i nosaltres com a Guanyem realment volem acabar amb aquesta tendència reguladora dels preus del lloguer. Però específicament per jovent, que és el motiu d'aquest debat, nosaltres parlem de la residència de joves. Bé, la residència de joves és una idea basat molt en països centroeuropeus, bàsicament, que seria la creació d'un espai públic de l'Ajuntament, una residència en la qual el jovent, en les etapes primeres de postobligació, d'estudis postobligatoris o les primeres edats de feines remunerades, podrien anar a viure a un cost mínim o sota zero, bàsicament finançat per l'Ajuntament, en el qual es podria començar a desenvolupar personalment i lliurement les seves pròpies vides.
Molt bé, un minut i donem pas ara als Comuns Verds de Sitges, Òscar Zambrana, el seu número 6. La seva formació afirma ser una de les més feministes i la que més mira per joves, però avui ens porta un home de 28 anys. I a part d'això, vostès en el vostre programa parlen de sostenibilitat. També en l'habitatge on defenen un pla de xoc. En què consisteix tot això?
Bueno, en primer lloc, gràcies a l'equip de Vinyet Media, Radio Vinyet, per convidar-nos. Nosaltres, aquí hauria d'estar avui asseguda la Carla, la Paula o la Daniela, i no han pogut estar aquí perquè són joves, treballen i treballen en feines precàries, estudien i treballen. Parlant de l'habitatge, jo vull recordar que el Pla Local de l'Habitatge, que el govern va fer seu dient que seria el seu full de ruta que per cert no hem vist per enlloc, aquest pla anunciava dues realitats que malauradament s'estan confirmant. La primera, que la població de Sitges majoritària és a la franja de 45 a 60 anys, per tant, que Sitges envelleix, i que la principal causa d'això és la fugida de la gent jove cap a altres municipis. Vostès creuen que el preu del lloguer és assequible per a la gent jove? La segona cosa que ens deia aquest pla era que s'està produint un greu impacte en el preu del lloguer degut a l'habitatge d'ús turístic. També que no s'havia fet cap promoció d'habitatge els darrers anys. I ara els que han estat governant se'n recorden del problema. No tenen cap credibilitat. Pels Comuns Verds el dret a l'habitatge és fonamental. Per tant, proposem ajuts al lloguer jove. Reserva per a joves d'un 50% per a futures promocions d'HPO. I el nostre programa Sitges Lloga. I és que a Sitges tenim habitatges buits que no es volen llogar. Bé, perquè estan per reformar, perquè els propietaris tenen por o perquè estan al mercat del lloguer turístic, a vegades il·legal. Nosaltres incentivarem la incorporació d'aquests habitatges al mercat del lloguer jove, amb ajuts fiscals, amb reformes, amb la supervisió i control i l'assessorament de l'Ajuntament.
Molt bé, torna ara per Josep Van Gorkom, número 11 de la llista de Junts per Sitges. Quins canvis proposa la seva formació respecte a la gestió de Rosa Tubau al darrer mandat? Més tenint en compte que Junts per Catalunya va votar al Parlament en contra de demanar a l'Estat que els ajuntaments poguessin regular el preu del lloguer. Això beneficia o no beneficia els joves de Sitges?
Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per la iniciativa. Un dels principals eixos del nostre programa és el dret a viure a Sitges. Des de Junts per Sitges reconeixem la situació actual i coneixem el problema i el volem erradicar. Com ho volem fer? Amb dues premisses clares. Per una banda, el que seria la promoció de l'habitatge públic. I per altra banda, el fet de que el sòl de Sitges no es ven. El sòl que és actualment municipal ha de seguir sent municipal. Inclús pel dret de retracte i tanteig hauríem d'intentar adquirir-ne de nou. L'Ajuntament de Sitges ja ha estat treballant en un pla d'habitatge social com mai s'ha vist, 650 habitatges de públic i de lloguer, per cert que s'ha aprovat per unanimitat al ple municipal. I a més també tenim la intenció de triplicar les ajudes pels lloguers actuals, de 300.000 euros que hi ha actualment, tot i que anteriorment en 85.000 hi ha augmentat aquest any, a més de triplicar-ho, a 1 milió d'euros d'ajuts. Tot això, òbviament, molt centrat a tots els col·lectius més necessitats, però també als joves i a tothom, a totes aquelles persones que necessitin que no arribin al llindar mínim. També veu comentar a l'entrevista de la Mònica a Vinyet Media el tema de Junts per Sitges i la Mònica em sembla que també us va comentar molt encertada que al final nosaltres el que volem fer, a part que Junts per Catalunya hagi votat una altra cosa, serà el benestar pel nostre poble i pels nostres joves. Gràcies.
Perfecte, doncs el següent a parlar és Esquerra Republicana, Martí Sáez, número 10 de Jovent Republicà i d'Esquerra Republicana. La seva formació proposa que si es detecta un pis lloguer turístic il·legal a Sitges, el propietari pot evitar pagar una multa si cedeix el seu pis a habitatge social. Això què implicaria? Com afectaria els joves?
Bé, bona tarda a tothom. Gràcies a Ràdio Vinyet i a Vinyet Media per organitzar aquest debat. També a la gent que ens segueix des de casa i que ens segueix des d'aquest entorn magnífic. Sí, és cert que aquesta proposta parteix de la base del Jovent Republicà i d'Esquerra Republicana que l'habitatge de protecció oficial no és la solució definitiva. És a dir, és una solució a llarg terminista i està molt bé, però cal trobar maneres de trobar nous pisos que ja n'hi ha al mercat. I per tant, una de les propostes és aquesta. I ben bé no és evitar pagar la multa, sinó que tu se't sentència de dues formes, se't sentència a 600.000 o 300.000 euros de multa o 7 anys de lloguer social i tu pots escollir com pagues o com reps aquesta sentència i això al final el que incrementa és l'habitatge al públic, és a dir, més enllà de crear pisos, que per altra banda també defensem que la gestió d'aquests pisos ha de ser municipal, cal trobar maneres de que els pisos que ja hi ha entrin al mercat i en el sentit, aquesta proposta, entre d'altres, fa referència a això, als pisos que ja estan, que puguin tornar al mercat.
Perfecte.
Torna ara per la candidata més jove del debat d'avui, Maria Fernández, número 12 del Margalló, al Partit de les Botigues. Primer de tot, quin projecte pot tenir el seu partit pel poble de Sitges? Més tenint en compte que vostè es defineix com a castelldefalenca. Les seves polítiques d'habitatge estan centrades en els joves de les botigues o en Sitges en general?
Vale. Hola a tots i totes, moltes gràcies a Vinyet Media per convidar-nos. És el primer cop que els joves de les botigues i Garraf, que encara que no ho cregueu, formem part d'aquest municipi, no sé si tothom aquí és conscient, estem representats d'alguna manera als mitjans de comunicació. I llavors, sembla ser que per vosaltres és parlar d'habitatge pels joves és una utopia, és una cosa on volem arribar, però és que per nosaltres ja és que és una broma, em sembla com pràcticament impossible. Llavors, m'agradaria preguntar també al candidat de Junts per Sitges si el pla d'habitatge social que proposa inclou també les botigues i Garraf, ja que pràcticament, bueno, tots els projectes que s'han promogut des de part de l'Ajuntament mai ens han inclòs, tot i ser part de Sitges, i pagar nosaltres els impostos com qualsevol altre ciutadà. Llavors, no és només que nosaltres no tenim ni ens plantegem aquesta idea de tenir habitatges socials, habitatges a la nostra disposició, que siguin assequibles, sinó que a més no és una zona atractiva pels joves, ja que ens falten els serveis que tindria un municipi normal que està connectat amb el centre del municipi o amb els altres municipis del costat. Per posar un exemple, jo visc a les botigues i venia aquí a música a Sitges perquè a Castelldefels no hi havia escola pública de música, aquí crec que va desaparèixer també, i el cas és que jo havia de pagar 7 euros per anar, 7 euros per tornar, o sigui, si ja no puc tenir jo la meva educació gratuïta, com hauré de tenir jo un habitatge assequible a la meva zona, no? Hi ha com molts problemes de transport, de comunicació, de serveis, de neteja, de seguretat, que fan que directament no sigui una zona atractiva, a més de que no és assequible perquè no tenim habitatges per joves. I això és tot. Moltes gràcies.
D'acord, gràcies. I ara és el torn de Sergio Palomares, número 6 de Ciutadans.
Pomares.
Sergio Palomares, que vam tenir aquí perquè, bueno... És que em disculparan, però és que mira, tenim un noi que es diu Santi Palomares i se'm va quedar amb la copla, em va passar algú... Bueno, és igual. Ara és el torn de Sergi Pomares, número 6 de Ciutadans. En les seves llistes de la formació dels Ciutadans no hi ha cap menor de 25. Per tant, pot Ciutadans tenir un projecte pels joves sense tenir-ne cap a la llista? I parlant d'habitatge, el candidat de l'alcaldia de Ciutadans va dir que estava en contra de regular el preu del lloguer de l'Ajuntament. Des de l'Ajuntament deia que el projecte d'aquesta formació seria donar ajuts a aquelles persones que no poguessin arribar a pagar un lloguer, com pot ser el cas d'alguns joves.
Sí, ara. Bueno, primer de tot, jo em considero jove encara que tinc 27 anys, o sigui que jo crec que sí que representem els joves també. Per una altra banda, aniré directament als punts claus del nostre programa. Per començar, volem dotar dels mitjans adequats i gestió del parc d'habitatge públic a l'oficina local d'habitatge. Ara mateix fa com d'intermediari, vale? Entre la Generalitat i el que és el municipi. Per això el dotarem de personal especialitzat en aquest sector i mitjans econòmics suficients. Una de les primeres tasques serà crear un cens d'habitatges buits i impulsar juntament amb els seus propietaris perquè el destinin a lloguer social a través de subvencions. D'on traurem aquestes subvencions? Molt fàcil. Destinarem el 30% de la recaptació de la taxa turística, que bàsicament són uns 600.000 euros a l'any, i el 30% de la recaptació de la plusvàlua, que són 6 milions anuals, a polítiques públiques d'habitatge, és a dir, quasi 2 milions d'euros per polítiques socials d'habitatge. Amb aquests diners l'Ajuntament compraria també habitatges perquè fossin de titularitat municipal i els gestionéssim directament des de l'oficina local d'habitatge. Aquests habitatges aniran destinats principalment a joves, famílies en situació de vulnerabilitat i persones grans. Ens comprometem també a mantenir la titularitat pública dels terrenys residencials i immobiliaris i immobles, perdona, de l'habitatge de protecció oficial, que ara mateix, per exemple, hem perdut gran part, bueno, no, perdona, ara hem recuperat gran part dels terrenys públics, però és a dir, el PSC bàsicament els va vendre quasi tots, o sigui que ara els hem de tornar a recuperar tots i mantindre'ls.
I la paraula ara és per Xan Urià, número 22 a les llistes del Partit Socialista, el qual proposa aflorar pisos del mercat per abaixar el preu dels lloguers, l'ampliació de l'habitatge social o augmentar la pressió fiscal sobre els pisos buits. Ben bé, què significa tot això i com pot afectar els joves?
Bona tarda a tots i a totes. Voldria agrair a l'equip de Ràdio Vinyet, al públic i a tots els companys de debat per fer aquest debat possible. I com bueno, acabeu d'introduir les propostes del meu partit i m'agradaria una miqueta desenvolupar-les. Tots estem d'acord que Sitges té un problema i és que la gent jove està fugint del poble i és pels preus del lloguer. Però a mi m'agradaria donar com quatre propostes per evitar això. En primer lloc designaríem un percentatge dels superàvits pressupostaris anuals per l'adquisició d'un habitatge social de lloguer. També promouríem la construcció d'un parc del 30% d'habitatge social en les futures promocions de la vila. I també negociaríem amb els propietaris de pisos turístics per crear un fons d'habitatge social destinats als joves de Sitges. I com també heu dit vosaltres, intentaríem imposar un recàrrec a l'IBI als pisos buits per evitar que quedin pisos buits.
Perfecte, doncs gràcies. Ara és el torn d'Ariadna Font, número 3, a la llista de Nou Horitzó. La seva formació parla de cooperativisme i que ha de ser l'Ajuntament qui sigui promotor d'habitatge social. Plantegen algun tipus de percentatge específic d'habitatge social destinat pels joves? És a dir, un percentatge del total que promourien?
S'hauria d'estudiar bé perquè també, a part de donar habitatge social als joves, també estaria destinat als col·lectius vulnerables, ja siguin famílies amb pocs recursos, persones amb risc d'exclusió social, víctimes de maltractament de gènere i gent gran. Tot això s'hauria d'estudiar. Sí que és veritat que cada cop al terreny municipal ens estem quedant a zero, o sigui, ja quasi tot ja està més que venut i el que hem de fer ara és tots aquests pisos de protecció oficial o socials els hem de mantenir, com deien els altres grups, i no posar-los a la venda com antigament es feia, ja que cada cop, o sigui, el terreny ja està venut i haurem d'inclús buscar-ne més per tal de donar resposta a la demanda que cada cop estem veient que és més gran. Aleshores, amb Nou Horitzó no volem que la gent jove, la gent gran, amb la gent amb pocs recursos marxi de Sitges i per això volem proposar la següent, bueno, ara us diré unes propostes que tenim, que és també, a part de que l'Ajuntament sigui la promotora del nou habitatge social destinat a col·lectius vulnerables, seria crear una borsa d'habitatge assequible. Hem de ser conscients que l'Ajuntament no té la competència de dir als propietaris quin preu han de posar en els seus habitatges en propietat, però sí que és veritat que podem conscienciar la gent de la situació en què ens estem trobant i intentar que tots aquests pisos buits que tenen els bancs o inclús que tenen propietaris que vulguin formar part de la borsa d'habitatge assequible, posant uns preus assequibles marcats per l'Ajuntament a canvi de no pagar l'impost de l'IBI o aplicar una reducció de taxa de les escombraries. També donar subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial o per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans o amb mobilitat reduïda. Donar prestacions i subvencions per al pagament del lloguer.
I acabi.
Buscarem també la fórmula legal per intentar que els promotors privats construeixin dins de les seves noves promocions un percentatge d'habitatge assequible, que això ja, mica en mica, ja s'intenta fer. També intentar buscar un acord perquè els pisos buits dels bancs formin part de la borsa, com ja havia dit, tancar els pisos turístics il·legals
i
preservar el comerç de proximitat, fent campanyes de suport al petit comerç i contra el top manta. Creiem que un Sitges sense comerç petit...
Ja està. Passem. Bé, paraula per Alberto Martí.
No, ara paraula per Sitges Grup Independent. Ara és el torn de Nadia Viana, número 4 de Sitges Grup Independent. Aquesta formació de caire municipalista vol impulsar pisos de lloguer públic municipal i a més promoure una borsa de lloguer social on l'Ajuntament haurà d'acompanyar el llogater i el propietari.
Exacte, primer bona tarda a tots. Gràcies a Vinyet Media i a Ràdio Vinyet per aquesta iniciativa i també benvinguts tots a aquest debat. Primerament, com heu dit, sí, nosaltres som un grup municipalista i és que la nostra principal preocupació és lluitar pels interessos locals. També el nostre programa és un programa real, amb idees assequibles, perquè a nosaltres no ens agrada vendre fum i el que volem projectar el programa són coses que es puguin fer al llarg d'aquests 4 anys. Pel que deies, el tema de l'habitatge. Sí, nosaltres volem crear un parc d'habitatge social, volem acordar amb diferents òrgans com són l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i també l'Institut Català de les Finances per aconseguir finançament per poder finançar, òbviament, aquests pisos. També una de les coses més importants que volem és trobar la idea d'incentivar a les propietats a que destinin els seus pisos als joves, a persones amb risc de vulneració. El que volem fer és una petita bonificació, bueno, petita, una bonificació a l'IBI perquè destinin aquest tipus d'usos. També volem vetllar perquè els pisos que es construiran, se suposa, de lloguer social a la Plana, perquè de veritat tinguin un preu assequible i que els joves hi puguin accedir. També volem impulsar l'oficina local de l'habitatge, que sí, està creada, però la volem donar a conèixer als joves, que hi vagin, que es consultin, que s'informin i també s'informin de tots els ajuts i serveis que els hi pugui donar l'Ajuntament.
Un minut i mig.
Sí, acabo. En definitiva, volem que els joves puguin viure a la seva vila, que no marxin, que intentin quedar-se aquí. I la nostra idea és que una gran part de tot aquest habitatge social que volem fer estigui destinat als joves.
Molt bé, ara sí, paraula per Alberto Martínez, membre de Noves Generacions del Partit Popular i número 15 d'aquesta candidatura. En campanya han parlat molt de seguretat i neteja i de recuperar els Sitges d'abans. Però mirant el futur i no el passat, quina és la proposta del PP en habitatge pel jovent? Han parlat molt de la importància del sector privat. En aquest tema també li donaria més poder a aquest sector?
Bé, en primer lloc, agrair tot el muntatge, tot l'equip de Ràdio Vinyet, l'assistència a tots els assistents. Començarem pel problema. Més o menys tots parlem compartim el problema. Vull dir, tenim un exili de joves que s'han d'anar a altres localitats per poder viure. I el problema d'això és el preu de lloguer. El principal problema és el preu del lloguer. Per acabar amb aquesta lacra, perquè és un problema molt greu pel futur de la vila, hem plantejat 3 propostes diferents. La primera d'elles és, ja s'ha comentat per algun grup, la destinació d'un nombre de vivendes X del parc de lloguer social del poble exclusivament per joves. Quin percentatge? Això encara no se sap. S'hauríeu d'estudiar quina és la demanda de vivenda que els joves necessiten i també estudiar els percentatges d'edat en què hi serien compresos. Una segona mesura seria reduir l'IBI de les vivendes per a les joventuts fins al mínim legal. Amb això què volem aconseguir? Aconseguir simplement reduir els costos fixes de manteniment de la vivenda. Si algun jove o qualsevol persona vol adquirir una vivenda, que li sigui més assequible. I una tercera mesura que considerem bastant interessant, s'ha aplicat ja en algunes localitats d'arreu del país, com ara l'Ajuntament de Durango, tinc entès, és la vivenda compartida. En què consisteix aquesta política? Gent gran sola, que viu sola i hauria d'estar vigilada o, en fi, crea un conveni, posar en contacte gent gran amb joves de la vila perquè mitjançant un pacte privat pugui el jove habitar la casa de la persona gran i la persona gran tindria seguretat i vigilància i la persona jove tindria un habitatge gratuït o a un preu molt, molt reduït. Gràcies.
2 minuts justos, passem la paraula a Daniel Brinyet, número 4 de Solucions. El seu partit ha proposat la construcció de més habitatge social, amb una entrega de claus en no més de 18 mesos, si no anem errats. Però si ens centrem en els joves, quines solucions proposen?
Primer de tot, bona tarda a tots. Des de Solucions, lo que proponemos es una creación de 1.000 viviendas nuevas de protección social para los jóvenes, cuya precio sea inferior al que ya está impuesto hoy en día. Con esto lo que queremos conseguir es que todos los jóvenes y todas las personas que tengan pocos recursos puedan permitirse estar en una vivienda en condiciones y no tengan que irse a poblaciones vecinales como pueden ser Vilanova, San Pere y Castelldefels, entre otras. Con esto impediríamos que todos los jóvenes marchen de la vila y de esta forma perder la mano de obra que nos podría aportar demasiado a este pueblo. Muchas gracias.
Perfecte, doncs passem a les rèpliques. Junts per Sitges, volia respondre al Margalló? Bueno, sí, volia respondre? Sí, sí. El Margalló o a qui consideri vostè?
Se respondeix. El Margalló com...
Esperi que no... L'has apagat?
No. Hola, vale. Estic segur que saps, el pla d'habitatge social està programat pel barri de la Planella, Santa Bàrbara. A més, també estan plantejades doncs, a la Granja 2, també ens agradaria fer les 70 habitatges també nous. En tot cas, a mi m'agradaria preguntar-li al candidat del PSC, si m'ho pot dir, com es negocia amb els propietaris dels pisos turístics perquè passin a formar part d'una borsa d'habitatge. M'agradaria saber-ho. Nosaltres intentem proposar propostes més reals, com per exemple seria el fet de si una casa, que a Sitges doncs, tenim moltíssimes cases antigues, doncs, necessita rehabilitació, doncs poder oferir-li una subvenció per tal i que a canvi ells es poguessin doncs, formar part de que fos la borsa d'habitatge social. Però... Perfecte, gràcies.
Vale, tindria el torn de paraula com uns verds, que ens ho ha demanat.
Sí, jo només comentar, s'ha hablat de que compartim que el problema és el preu del lloguer.
Sí, sí.
El preu del lloguer, jo vull recordar que aquí hi ha partits com el Partit Socialista que ha votat en contra de que es pugui regular als ajuntaments el preu del lloguer. També s'ha comentat del lloguer social de la Plana, no ens enganyin. A la Plana van habitatges de luxe i hi ha un petit grapat d'habitatges assequibles, però perquè la llei els obliga. No és cap mèrit vostre, senyors.
Perfecte, doncs guanyem Sitges.
Que tenia un minut, no?
Et queda...
Ah, bueno bàsicament...
No, espera't un moment.
Guanyem, queda... Portem aquí un destemat recompte, un minut queda.
Vale, jo volia comentar, bueno, em sembla molt curiós que bueno, moltes de les propostes que es proposen són bonificacions o augment de les ajudes, que bé, d'entrada nosaltres no estaríem en contra, però això és un pal·liatiu, és a dir, això no va a l'arrel del problema, perquè això realment el que està seguim fomentant és el continu augment dels preus del lloguer, perquè tanmateix puguis accedir a una bonificació, si no hi ha una regulació d'aquest preu del lloguer, seguirà augmentant. I com s'ha demostrat, perquè els passats anys, malgrat es anessin augmentant les bonificacions, any rere any el preu percentual del lloguer ha anat augmentant i les bonificacions no han sigut suficients. D'altra banda, és necessitat regular, és a dir, no es pot fer d'una altra manera. I com s'ha de fer? Doncs bàsicament amb coordinació amb els ajuntaments, amb la Generalitat, i s'ha de buscar la forma de que aquests preus del lloguer no només es limitin, sinó que es redueixin, perquè els salaris reals, aquell salari que és la diferència entre el que tu pots cobrar i el preu de la vida, realment ens pugui accedir a la vivenda. Si no, els joves i bueno, tots els altres col·lectius del municipi estem condemnats a la més absoluta precarietat.
Dos minuts.
Perfecte, doncs ara Esquerra Republicana.
Sí, gràcies. Primer un apunt, l'Escola Municipal de Música segueix oberta, està oberta a tothom, està a Can Coi, està oberta. Després, una mica per on apuntava l'Adrià, primer de tot, hi ha algunes formacions que m'agradaria que expliquessin exactament com faran això que han dit. Perquè a mi, senyor de Solucions, expliqui'm com farà en 18 mesos 1.000 pisos que no els tenen licitats i em diu que donarà les claus en 18 mesos. M'agradaria que m'ho expliqués. I també remarcar que, i ho apuntava l'Adrià, és un problema cíclic. No hi haurà un habitatge accessible si els treballs pels joves segueixen sent precaris. Per tant, i en parlarem al tercer bloc segur, tinguem clar que és un problema cíclic. I a més, comença a ser un problema crònic. És a dir, tots hem dit, els joves de Sitges se'n van als pobles veïns, doncs bé, als pobles veïns els preus també estan pujant. És a dir, la bombolla ha patat a Barcelona i està fent explotar la resta de l'àrea metropolitana. I en aquest sentit, segur que, com apuntava l'Adrià, entre més ajuntaments que es veuen afectats, sabrem trobar mesures conjuntes. Res més, gràcies.
Perfecte. Margalló?
Bé, m'agradaria aclarar que jo, quan parlo de que els plans mai ens inclouen a les botigues, no només estic parlant dels habitatges per joves, sinó de tots els plans en general, perquè sembla que les botigues estem allà arraconats, són 5.000 habitants, som 5.000 habitants i som molta gent. Som pràcticament el 10% del cens i nosaltres ens mereixem tenir els mateixos drets que qualsevol altre ciutadà de la vila. I no només el vostre partit, sinó després Ciutadans i diversos partits han anomenat plans que m'agradaria saber com s'aplicarien per la gent que vivim a les botigues i Garraf. I després també m'agradaria dir que el representant del PP ha dit que nosaltres compartim un problema, però jo he deixat molt clar que tenim molts més problemes que els problemes que teniu els ciutadans de Sitges, com el transport, la comunicació, etc. I si el que voleu és trobar... si voleu retrobar els Sitges d'abans, jo proposo que vinguis a les botigues perquè fa 100 anys que estem igual.
Perfecte. Ciutadans?
Aniré per ordre. Primer, a la companya Margalló li vull dir que si vol llegir el nostre pla, o sigui, el tenim a internet i tenim un apartat únicament per les botigues i Garraf, i en aquests 4 anys hem sigut el partit polític que més mocions ha presentat a favor de les botigues i Garraf al ple municipal. Sí que potser li hauries de preguntar als altres partits que per què no la recolzen. I també, contestant el de Guanyem Sitges i el company d'Esquerra Republicana, a mi m'agradaria que m'expliquéssiu com pots dir-li a una persona a quin preu ha de posar el seu lloguer. Perquè si jo tinc una... és una propietat privada meva, jo puc posar el preu que em doni la gana perquè estem en un lliure mercat. Mentre a mi, per exemple, m'ho lloguin, o sigui, va en qüestió del mercat. El mercat funciona en qüestió de demanda, oferta i demanda. És així de fàcil. Quan hi ha poca oferta i molta demanda, és normal que pugin els lloguers. O sigui, creant nous habitatges i gestionant amb el que he dit abans, és com baixarà la demanda i pujarà l'oferta, i així es poden regular els preus, però no amb normatives.
Vale, moltes gràcies. Esquerra Republicana, ràpid, 20 segons per respondre i després solucions.
Sí, vostè el que ha explicat és el mercat liberal, però hi ha més mercats a part del mercat liberal. I has dit, com es fa? Molt senzill, incidint en els preus. I com ho farem? Des de la Generalitat, que en les properes setmanes portarà govern i posteriorment al Parlament la llei de regulació del mercat en el sector de l'habitatge. I si vols informar-te més, pots recuperar les xarxes, l'acte que vam fer amb la consellera Capella ahir al Prado, on ho va explicar amplament.
Solucions? Gràcies, Esquerra. Solucions?
Sí, era per contestar-li al senyor d'Esquerra Republicana que l'entrega de llaves serà 18 mesos, però la creació de vivienda és un plan de 3 anys a 2. Entonces no és a 18 mesos la creació de totes les viviendes.
Perfecte.
Partit Popular?
Sí, un petit incís respecte a la regulació del preu del lloguer.
20 segons,
Això no es pot fer. És una mesura molt agressiva. No li pots dir, efectivament, com ha dit el company de Ciutadans, a quin preu arrenda la seva vivenda. Això no es pot fer. No es pot fer, perquè el sistema actual no ho permet. Si ho voleu fer, s'ha de canviar el sistema. S'ha de canviar el sistema. Però ara per ara no es pot fer, simplement això.
Perfecte, Comuns?
Sí, només dic que no es pot fer perquè vostès al Parlament voten en contra de que es faci, només per això, Si no, sí que es podria fer. És voluntat.
No estic d'acord.
Només és voluntat.
Algú vol interpel·lar més?
No.
El perdó?
En 10 segons, ràpid.
No, a mi només m'agradaria comentar dos casos de fracàs, París i Berlín, que van portar a terme aquesta proposta que dèieu d'establir un llindar màxim i que la van haver de tirar enrere perquè no ha funcionat, i un de positiu que ha sigut el cas de Viena, que han fet habitatges de protecció oficial. Gràcies.
Molt bé. Ara sí, tanquem el primer bloc.
Sí.